Víctor Tarradellas, bon dia.
Molt bon dia.
La Suena Quadrados, que com m'agraden molt les pel·lícules de misteri de por, sempre m'agrada saber més ràpid que el final, vull arribar abans del final que el qui ha escrit el guió, ha deixat a l'aire una pregunta que no sé quina pregunta és i que m'agradaria que fos ella, per tant, qui obrís aquesta entrevista amb la pregunta que li volia fer. La Suena Quadrados és de la coneixença.
Exacte.
Que en les èpoques que feia política a La Vanguardia, Suena Quadrados, de Víctor Tarradellas. Per tant, Susana, endavant.
A veure, jo tinc una imatge del Víctor Tarradellas antiga, que és una imatge d'una persona molt entregada amb el que és la causa social. Uh-huh. ONGs, activisme internacional, Afganistan, ajuda internacional, molt reclamant als diaris això, no? Llavors, el Víctor Tarradellas que veig ara és una altra cosa. Llavors, jo t'he perdut la pista durant uns anys i tinc molta curiositat en saber què és el que et fa embolicar-te d'aquesta manera, fins al punt d'haver de declarar davant un jutge sobre la teva possible intermediació amb emissaris russos per declarar la independència de Catalunya. Una és el per què, a nivell personal, i l'altra és si algú t'enreda amb això o és un pas que tu fas d'una forma decidida i voluntària.
Podria fer molt bon dia, eh?
Bon dia, Víctor.
Sí, sí. Encantat de retrobar-te, perquè clar, és veritat que feia molts, molts, molts anys que ara no ens vèiem, i havíem compartit moltes estones de debat,
sí, sí.
O de diàleg, ara en diuen diàleg, això. Bueno, no, jo crec que va una cosa lligada a l'altra, no? L'ajut humanitari que nosaltres vam fer doncs, des de l'any 92 a Bòsnia fins a l'any... jo deixo de fer projectes a l'any 2001, que és la guerra d'Afganistan, que és potser l'últim gran projecte que faig, i ara estava recordant, no?, que és molt bonic que vagin, que et truquin o que et facin un programa com van fer en aquell moment, perquè havíem fet un projecte exclusiu el dia que els nord-americans atacaven els Estats Units i que nosaltres, doncs, aquell mateix dia fèiem ajuda humanitària a la zona tribal afgano-pakistanesa i ens van fer un informe semanal. Vull dir que ha canviat molt tot això. El lligam és que és una correlació, és tot un fil conductor. Nosaltres lluitem, de fet, el primer nom que va tenir l'organització, que jo encara no hi era, però que és d'on neix, era Acció Solidària pels Drets Col·lectius dels Pobles. Fixa't, estem parlant de l'any 91 i nosaltres parlàvem de drets col·lectius. Per tant, el lligam va donat en què els drets col·lectius no són proporcionals a la distància del conflicte, sinó que també són els de casa. I nosaltres creiem, perquè sóc independentista, dic independentista perquè m'agradaria dir que sóc català, en base en això, nosaltres entrem en ajut humanitari, ajut amb els països del sud, però també és veritat que nosaltres creem una fundació que fa només relacions amb els països del nord, entès el nord amb el seu sentit més ampli, des d'Austràlia fins al Canadà. I això ens dona un coneixement. Si vols, t'ho lligo també amb aquest tram final que tu m'has anomenat d'aquests contactes que nosaltres vam tenir amb Rússia, i són donats, nosaltres vam contactar amb tothom que volia contactar també amb nosaltres. De fet, aquest és un cas a l'inversa. Nosaltres, jo vaig contactar amb Anglaterra, amb el Regne Unit, amb Alemanya, amb Estats Units, amb França, amb Polònia, amb Colòmbia, amb Perú, amb contactar amb infinitat, amb Israel, que precisament doncs, també, fins i tot un dels primers viatges que jo faig com a secretari d'Afers Exteriors de Convergència, són l'Oriol Pujol, que ens vam reunir amb el president Simón Pérez. Doncs n'hem fet molts. Aquí és a l'inrevés i a més és tardar, no? És arribar molt tard aquest contacte, perquè ells es posen en contacte amb nosaltres i volen fer unes reunions amb el president.
Qui?
El 23-24
d'octubre. Ara comencem. Quan és això? Primer, comencem. Quan és això?
23-24 d'octubre.
23-24 d'octubre 2017. Sí, és la primera vegada que Víctor Tarradellas contacta o li contacta gent russa?
Per aquest tema, sí. Jo vaig tenir la sort de que tinc molt bons amics que em van convidar el setembre del 2016 a fer una conferència a l'Aula Magna de la Universitat de Barcelona, que es va titular més o menys Geopolítica i Estratègia de la Política de la Catalunya del segle XXI. A mi m'agradava un altre títol, perquè jo sóc un ferm seguidor de George Steiner. Ell va escriure la idea d'Europa, i a mi, sense voler m'assemblar a George Steiner, perquè la distància és molt gran, Jo vaig escriure la mateixa conferència amb un títol diferent, que era La nova idea d'Europa. Arrel d'aquella idea d'Europa, jo vaig fer un viatge a Moscou, però per parlar del meu projecte, de La nova idea d'Europa, que em pensava que l'havia
escrit... Vostè fins aquell dia estem parlant d'això, d'aquesta conferència de la Universitat de Barcelona...
2016.
2016 no tenia cap tipus de relació amb els russos. Cap. Llavors, se'n va cap a...
Vaig allà...
El conviden a on, concretament?
Vaig a Moscou.
A Moscou.
Faig unes reunions d'un parell o tres dies per explicar el meu projecte. Jo, bàsicament, hi vaig anar a explicar... Jo em pensava que havia fet una cosa diferent, però es veu que això ja s'havia fet, i crec que va ser De Gaulle, que ja va proposar l'Europa real, la construcció d'una Europa real, no? Mm-hmm. És allò, quin és el cim més alt d'Europa? I normalment tothom te diu el Montblanc, però és l'Elbrus, no? Mm-hmm. És veritat que el procés d'independència del país ja estava avançat, i clar que van preguntar, i es va fer fins i tot...
Però res, ni contacte, ni vull parlar amb aquest, ni vull parlar amb el Puigdemont, no. Zero. O sigui, d'allà torna sense res.
Sense res.
Perfecte. Llavors saltem el 17 ja?
Saltem el 23-24 de setembre, sí? No, perdona, d'octubre.
D'octubre, sí. Després de l'octubre, estem parlant després de...
molt després de l'octubre.
Val. I què passa aquí? Qui truca aquí? El truquen els russos o vostè?
Hi ha uns senyors que em truquen a mi...
Qui són aquests senyors?
El Jordi Cerdà, un senyor que es diu Serguei...
Serguei Markov?
No, Mutin.
Serguei Mutin.
Markov és el senyor que jo contacto...
Perdó,
quan vaig...
És que per posar-ho en perspectiva, sí. Que la gent, clar, ni va estar al judici... Jordi Cerdà qui és?
Bueno, Jordi Cerdà és un senyor que és català, però que té una vinculació, o ens explica que té una vinculació molt gran... amb l'estat rus, i que fa, doncs, com una mena d'intermediari.
Per fer què? Intermediació de què?
Bueno, per anar a parlar amb el president, i poder, doncs, a posteriori de la independència, d'haver declarat la independència, poder mirar si hi ha una col·laboració.
De quin tipus?
De tipus, doncs, de poder recolzar o no recolzar la independència del país.
Clar. I vostè què els diu?
Jo?
Sí.
Jo no haig de dir res, aquests senyors me demanen per veure el president i jo intento contactar amb el president.
Contacta amb el president, senyor de Rodelles?
Sí.
I què li diu el president?
Els rep al seu despatx i llavors allí parla.
Despatx on, exactament?
Al cas dels Canonges.
Cas dels Canonges. I allà rep, hi ha. Vostè també hi és?
Sí.
Val.
Jo sóc mut i sort.
D'acord. Bueno, que avui no sigui mut i recordi i sobretot intenti recordar si va recordar alguna cosa el que es deia. Qui havia? Víctor Tarradellas, el president Carles Puigdemont, el Jordi Cerdà.
El senyor Serguei i el Jordi Cerdà.
El senyor Serguei, el cognom m'ha dit que era...
Mutin.
Mutin. Gairebé li canvies l'aim per la P i... Sergei Mutin.
Em deixes treure l'americana.
I tant. Sí, perquè són els focus, eh? No. Sergei Mutin. Qui és exactament, perdoni, eh? És a dir, ja sabem que el senyor Cerdà és un intermediari, ja sabem que hi ha el president de la Generalitat, ja sabem que hi ha Víctor Tarradellas, però Sergei Mutin qui és?
Jo li puc dir el que ells van dir. No li puc dir una altra cosa. Ells van dir que era un ex-general de l'estat del govern rus.
Van venir vestit de...
No.
No, no, pregunto.
No, no.
I llavors es reuneixen els quatre. I què diuen ells?
Bueno, ells comenten una sèrie de coses, pregunten una sèrie de coses de com està el procés, de què s'ha fet i què s'ha deixat de fer, i ells doncs diuen que un cop després d'haver declarat la independència, doncs es poden ajudar a Catalunya i al president.
A canvi de què?
Bueno, ells, l'únic que es comenta allí és... ells volien construir una... o volien que participéssim en la construcció d'una legislació pel tema de criptomoneda.
Pel tema de criptomoneda? Per?
Això jo ja no sé més.
Què va dir? Perdó. I ells, a canvi, què ho farien?
Ells, a canvi, oferien recolzament.
Només recolzament. Rússia recolzaria la independència de Catalunya.
Sí.
Es va parlar de soldats, d'enviament de soldats?
Es va parlar de soldats i aquí, doncs, dit amb un to no col·loquial, que és el to que a vegades jo utilitzo quan parlo, doncs hi va haver un escepticisme per part del president, allò que et tires a rei, ho que en dir, incredulitat.
Incredulitat. Quan va durar aquesta reunió?
Mitja hora, tres quarts, una
no
hora.
Més.
Màxim, sí.
Només. Quan va acabar, ells marxen.
Sí.
Parla amb Puigdemont, vostè?
No, jo marxo, els acompanyo fins a...
I després parla amb Puigdemont per dir què t'ha semblat, això?
Ah, sí.
I?
Bueno, vam arribar a la conclusió de que, segons en quins termes, val, no els de la incredulitat, podíem doncs, seguir parlant per mantenir el contacte per si a posteriori doncs, de la independència encara es mantenien.
Es van donar telèfons entre el president
no.
I... No, res, eh? Qui és Nikolai Sadovnikov?
Jo, el Nikolai, amb el cognom que vostè diu, no sé qui és. Jo sé, el conec, el Nikolai, a soles. O sigui, jo no conec, no sé mai el cognom d'aquest senyor.
Qui és aquest Nikolai?
Eh?
Aquest Nikolai qui és?
Bueno, ell diu que és un alt representant del govern rus i vaig ve l'endemà.
Aquest ve l'endemà?
Sí.
I en qui reuneix?
També amb el president.
O sigui, que hi ha dos dies de reunions.
Sí.
Dos o més?
Dos.
Dos. La primera, aquests quatre,
uh-huh.
I la segona...
No, quins dos?
No, la primera, els quatre, els refereixo al...
Sí, val, a mi incorporat.
Correcte. L'endemà, qui reuneix amb el president Puigdemont és aquest tal Nikolai?
Sí.
Vostè també?
Sí.
I
el Jordi, Cerdà, el president, i crec recordar que també l'El Sartadi.
L'El Sartadi. I si la primer dia ja que tenia clar el president Puigdemont que allà no hi havia res a fer, per què una segona reunió?
Va vindre un emissari des d'allà i se'l va atendre correctament, com crec que hem d'atendre tothom.
Quan diu emissari, venia directament assenyalat pel Kremlin, ell, deia ell?
Això del Kremlin, que és un...
Bueno, sí, bueno, esclar, com diu la Moncloa, com diu Palau, sí, esclar.
Ells deien que sí.
Sí, i què va voler en aquesta segona reunió, aquest tal Nikolai?
Res. El problema... Van tornar a parlar, ja no de soldats, ja no d'això, sinó que aquest senyor el que va preguntar era com estava tot plegat per a veure si això es tirava endavant o no. És veritat, i això fora de, ja del despatx, és veritat que ells van comentar doncs, que tot estava molt verd. Vaja, per no dir que no hi havia res fet.
Val. És veritat que els van oferir milions de dòlars per pagar la part del deute espanyol que correspondria a Catalunya en cas d'una independència?
Es va parlar de finançament, i és cert que hi ha una foto meva, doncs perquè és un document que mai més crec que podré tenir en unes mans, i em va fer gràcia fer-me la foto, sí.
I què era exactament, el document? És un document?
No, és un document d'un banc, 500.000 milions de dòlars d'això.
Perdó, 500.000 milions de dòlars?
De dòlars.
Que pagaria Rússia... per... Per liquidar la part del deute espanyol en cas que Catalunya fos independent. El que no m'ha acabat d'entendre és el sistema de criptomonedes en aquesta Catalunya independent. Quin paper tenia aquesta empresa?
Quina empresa?
No, què volia fer exactament amb les criptomonedes? Crear...
Bueno, era un moment en què el que és el món es dibuixaven molt tot el tema de cripto i es parlava que a futur... les criptomonedes es reduirien amb la gran quantitat que n'hi ha, que en quedarien ben poques i que podria ser un dels models de sistema econòmic que funcionés amb el nou ordre mundial.
Va. Quan s'acaba la reunió, se'n van?
Sí.
I se'n tornen ja cap a Rússia o hi ha més reunions, senyor Tarradellas?
Bueno, el senyor Nikolai marxa, sí? Ja no torna més... I amb els altres sí, jo hi vaig tenir certa relació.
Què vol dir certa relació?
Doncs que de tant en tant ens vèiem i doncs parlàvem.
Quan després d'aquesta segona reunió parla amb el president Puigdemont, què li diu? Que això no s'aguanta per enlloc?
Bueno, pensa que aquells dies eren molt convulsos i el president Puigdemont tampoc no interlocutava en cada moment. Pensa que si això era el 2014, després del 2015... Ai, perdona, el 2017. El 24, el 25, i el 26 el president ja volia convocar... estava a punt de convocar una roda de premsa, era tot tan convuls en aquells moments que no, aquell tema no es va parlar més de moment.
Es va comentar la possibilitat que Puigdemont es pugui reunir amb Putin o parlar-li per videotrucada? Perquè aquesta sí. És una altra de les coses que s'havia comentat. Perdó?
Sí.
Sí. Qui ho va oferir? Els russos a el president o el president ho va demanar?
No, ells ho van oferir. Una possibilitat era aquesta.
De visita o de videotrucada?
No, videotrucada.
De videotrucada.
Sí.
I què va dir el president?
El president va dir que si es volia fer que es fes. Ell estaria, suposo, encantat com tots nosaltres.
A vostè no li feia mal l'espina tot plegat?
Miri, jo... per sort o per desgràcia ens hem mogut molt per tot arreu. I la gent em pot agradar més o em pot agradar menys. També li he de dir una cosa, no? Crec que hauríem de situar el context amb el que nosaltres estàvem treballant. El 2017 no és el 2022. el senyor Putin, llavors dinava o sopava amb el president Aznar i no passava res, i s'hi feien negocis, i es feia el Nord Stream 2 per la part nord del mar, hi havia molts projectes, començava ja a parlar-se del gasoducte que feia Rússia cap a la Xina. Per tant, el context no és el d'avui, avui és un context totalment distint, i crec que avui costaria més segurament de poder establir una relació com aquesta. Llavors no, llavors era una persona amb qui tothom hi parlava, i amb tothom hi negociava, i amb tothom hi dialogava, i tothom se feia de tot amb el senyor Putin. Per tant, nosaltres havíem de mantenir totes les portes obertes, crec que el president, no nosaltres, sinó el president havia de mantenir totes les portes obertes per si el procés d'independència tirava endavant, que d'una manera o altra pogués interlocutar amb algú.
Vostè,
però no només vam parlar amb els russos, vam parlar amb els nord-americans, vam parlar amb els alemanys, vam parlar amb els anglesos, vam parlar amb tothom, amb tot el món.
Els nord-americans amb qui parlaven? Però clar, els nord-americans van venir a reunir-se amb el president Puigdemont durant aquelles dates o no?
No va venir el senyor Putin, tampoc. Però segur que va venir més d'una vegada, per exemple, l'ambaixador dels Estats Units a parlar amb el president. Dic, de fet, t'ho dic perquè fa poc el meu Facebook va recordar que hi va haver una reunió de l'ambaixador dels Estats Units a Palau. L'ambaixador dels Estats Units a Palau és l'emissari més important que hi ha dels Estats Units sobre territori peninsular.
Vostè, però quan va ser aquesta reunió amb el...
Ai, no. També hauria de recordar el Facebook.
Va. Vostè actuava en tot moment amb el consentiment del president?
A veure, jo sóc una persona que jo crec que la Susana m'ha definit bastant bé, que me moc molt, m'agrada moure'm, i allò que, per allò que crec que hem de treballar o hem de lluitar, digue-li com vulguis, doncs ho faig. I aquest era una cosa, doncs, que d'això és, a part, vaig tenir la sort de que, a part de la meva feina professional, com era l'organització o la fundació, fins a l'any 2011, perquè el 2011 em desvinculo molt de lo que és la fundació, perquè em dedico sobretot a ser el secretari d'Afers Exteriors de Convergència, tinc la possibilitat de visitar moltíssima gent i de contactar amb moltíssima gent, des dels principals lobbies jueus nord-americans a congressistes nord-americans. Escolti'm, vaig fer vindre, si no recordo malament, el vicepresident de Colòmbia en aquell moment, que a més sonava molt com a futur president, encara que després no va arribar a ser president, i que es va reunir, doncs, aquí, diria que amb el president Mas, i que no...
Per preguntar si actuava amb el consentiment del president.
Jo actuava sota la meva consciència, i tot allò que podia oferir al govern o amb qui fos per arribar al nostre objectiu, ho tirava endavant.
D'aquestes gestions, hi havia el Sertadi, que era una persona molt important en l'entorn de Carles Puigdemont en aquella època. En donava compte algú més del govern o algú més del partit, vostè, senyor Tarradellas?
Jo? Sí. No, pensa que el 2017 jo ja no estic al partit. Jo surto del partit, em sembla que és estiu del 16. Però tot i així segueixo treballant pel meu objectiu, que és la llibertat del nostre poble.
Després del 24-25, en deia, d'octubre, ha tornat a viatjar a Moscou, vostè?
Després del 25 d'octubre?
Sí. Sí. Per veure's amb algú d'aquestes
persones? Una vegada.
Amb qui, concretament, es veu?
Amb el Nicolai.
Amb el Nicolai.
Sí.
I per què, perdoni, per què va viatjar?
No t'haig de perdonar.
No, home, li pregunto perquè, clar, sembla que tampoc vull, no sóc ni jutge ni fiscal, i per tant, no, però sí que m'agrada saber, o sigui, que és una pel·lícula, que és una història com molt ben lligada, però no sé el resultat final. És a dir, quan va a Moscou...
El resultat final te'l puc dir més cap.
Bueno, jo un judici de moment. Però hi ha Moscou aquí pel mig, i quan va a Moscou, per quin motiu va?
I vaig perquè se'ns convida, jo hi vaig i aprofito que estigui allí per parlar, només parlo amb el senyor Nicolai, perquè a més aquest senyor és un personatge molt culte, molt ben preparat, i només parlem d'història, sí, només parlem d'història i de com està en aquell precís moment a Catalunya. No es parla de res més.
Ja, però per parlar d'història es pot parlar per telèfon. És a dir, va a Moscou perquè ens entenguem per algun motiu concret?
No, vaig perquè tinc
convidat.
Ganes... M'he convidat.
Quan és això?
Ara m'has fotut una mica, perdona, el llenguatge.
No, però estem parlant de...
Crec que era... al cap d'un any, més o menys.
Al cap d'un any?
Sí.
I s'ha acabat ja, ja no tornem a parlar ni de criptomonedes...
No, ja no.
I ja, res,
no. Ja no es parla de res, de tot això, sinó... Però això també és una pràctica molt habitual, t'ho dic perquè no és estrany. Mira, fa poc va vindre un representant del Regne Unit, i jo l'he visitat algun cop, també a casa seva, i hem parlat de com està el moment actual a Catalunya i si encara veiem alguna possibilitat de reeixir d'una manera o altra. Vull dir que tothom està interessat, tothom. L'interès ha baixat moltíssim, està clar, perquè el desgavell que veiem aquí a casa és de dimensions monumentals, no? Però és veritat que la gent, almenys amb mi, doncs, perquè saben doncs, que hi he participat, així, doncs, bueno, saben que volen saber com està.
Li ha preguntat al president Puigdemont si després d'aquelles trobades alguna vegada s'ha tornat a trucar amb algun d'ells?
No, és que ja no és la meva feina. O sigui, jo moltes vegades, és com si, per exemple, no ho sé, vostè, senyor Basté, em digués, escolta'm, Víctor, coneixes el Gideon Reichman, no? Digui, perquè és conegut de tothom, no? Bueno, doncs, mira, jo el conec. Per una vegada em va convocar al seu despatx i ens va fer tanta il·lusió que, bueno, va ser fascinant, no?, conèixer la seu del Financial Times i conèixer-me en Gideon Reichman, està clar. I et podria dir, bueno, si vols intento contactar-hi. Jo, després, el que parleu vosaltres, o el que deixeu de parlar, o el que negocieu, o el que deixeu de negociar, o dialogueu i deixeu de dialogar, no tinc per què saber-ho.
Anem al dia del 24 maig del 2018, que segur que ho recordarà...
24?
No sé, de maig del 2018, és el dia que el detenen.
Val.
En aquesta macrooperació per un suposat desviament de fons a la Diputació de Barcelona, després li preguntaré per això, però en aquella operació li requisen el telèfon mòbil i apareixen uns àudios de converses d'una banda amb Xavier Vendrell, que va ser, recordem, el conseller d'Esquerra Republicana, i de l'altra, una persona important en l'entorn convergent, que és David Madí. En aquestes converses se'ls sent parlar, precisament, de les reunions que havien tingut amb els contactes russos. I són aquests àudios els que llavors deriven el jutge a investigar un cas que molt conegut també aquests últims mesos, que es diu l'operació Volhov. En què es perseguiria el que és el finançament del Tsunami Democràtic i la relació de Carles Puigdemont amb l'entorn del Kremlin. Li pregunto primer per aquests àudios. Sí. Els té el mòbil?
Jo no sóc conscient de que jo ho hagi fet. Seguiré dient el mateix. Jo no he gravat mai a ningú, no sóc conscient de que això s'hagi fet. Escolti'm, aquí cadascú pot pensar el que vulgui.
I què creu que ha passat? Escolti'm, jo sabré, de debò, no sé, tecnològicament arribo al cinc pelat, però perquè ens entenguem, jo grava una conversa, no sé si la sabria gravar. Gravar una conversa doncs, de telèfon, eh? Doncs, o sigui, no sé si la sabria gravar.
Doncs li puc dir el mateix. Si vostè arriba justet al 5, jo em quedo el 2.
Però llavors...
Soc un inútil amb tot això.
Sí, però és impossible gravar sent un inútil, és però absolutament impossible gravar una conversa per telèfon si és un inútil tecnològic. Per tant, o algú li ha col·locat aquesta conversa al telèfon,
bueno, jo això no li puc dir, perquè no li puc ni certificar ni res. Jo només li puc dir, en aquest cas, escolti'm, jo no sóc conscient que això ho fes, i jo no he gravat mai a ningú, i a partir d'aquí cadascú haurà de pensar el que ell
pot
cregui.
Pot ser que l'estiguessin espiant?
Bueno, vist les últimes notícies, pues, no en tinc cap dubte, no? Bueno, jo no en tinc cap dubte personalment, però no ho sé.
Ha demanat que eliminin si el seu telèfon ha estat infectat o espiat?
Això ho haurà de preguntar al meu advocat, perquè jo me n'he despreocupat totalment.
Vostè va proposar a David Madí i a Xavier Vendrell trobar-se amb els contactes russos?
Sí. No, amb en Xavier Vendrell no. Aquests senyors van estar interessats, de la mateixa manera que van estar interessats en un moment determinat en veure's amb el president, aquest senyor va estar interessat en conèixer en David Madí, però no per temes polítics. Val? Era un altre tema purament comercial.
Business.
Per tant, jo els vaig tornar a posar en contacte, com he fet moltíssimes vegades, amb moltíssima gent diferent. Vull dir, amb ells, sense ells, amb tu...
O sigui,
amb
ells, és perquè ens entenguem, era un tema no... És a dir,
és que ja estem parlant molt posterior del 2010.
Això estem parlant ja després, això?
Això han passat molts mesos de la declaració de la proclamació de la independència.
I llavors, aquelles persones que venien aquí per un tema polític i de donar suport, ara ja passen del tema polític i donar suport a un tema de negocis.
Sí, en aquest cas... Sí.
De quin tipus de negocis?
Ells volien saber com funcionava tot el tema de comunicatiu aquí.
Què vol dir comunicatiu?
De mitjans de comunicació.
Que volien fer algun mitjà de comunicació?
Jo això ja no ho sé. No li puc dir.
Es parla de criptomonedes també en aquella època?
Jo crec que aquí hi ha una...
aquí hi ha una història, que
una barreja...
el jutge s'agafa aquí per dir que es parla de criptomonedes i que el jutge pot pensar... que, no, pot pensar, no, pensa que l'exili de Carles Puigdemont a Waterloo es pugui estar finançant amb criptomonedes.
Sí.
Vostè
jo...
posa-la amb el foc, això no és així?
Home, posar-la amb el foc... Et podria jurar que no. Però no posaria el foc, perquè jo no la poso mai la mà al foc, ni per mi gairebé, eh?
Ja.
Que per mi sí que la poso.
Però...
La reunió amb el senyor... Jo els presento, us coneixen, i després aquests senyors conviden el David Madí, el senyor David Madí, a anar allà, doncs, perquè conegui, perquè vegi la gent que són, etcètera, etcètera. El David Madí, segurament, la conversa que hi ha, perquè és que no té res a veure amb tot el tema, però potser jo li vaig explicar, mira, aquesta gent van vindre en aquest moment, van parlar d'això, van oferir això al president, i et conviden a anar-hi.
Mm.
Entenc que la conversa, doncs, que surt a l'àudio, els explico perquè sàpiguen qui són, més o menys, que tinguin una referència. El senyor Madí rebutja, i el senyor després m'ofereixen que m'acompanyi, que acompanyi un altre senyor, i jo dic que no, i en Xavier Vendrell, el senyor Xavier Vendrell, també em diu el mateix, i torno a dir que no, i per això no hi va ningú.
Però en les converses amb Madí i amb Vendrell, sí? Es parla encara de l'oferta que els van fer l'octubre amb 10.000 soldats?
Sí, perquè jo els hi feia la referència de qui són aquesta gent. Aquesta gent va arribar aquí, van oferir això, val? I això altre, i això altre, i això, i entenc que la conversa és així.
Una altra de les coses que ha publicat aquests dies el periòdico és que vostè va preguntar per Alexander Dimitrenko, que és aquest empresari rus establert a Catalunya, que també es vincula als serveis secrets russos.
Vaig preguntar on? Jo el senyor Dimitrenko no el conec de res. No hi he parlat mai, vaja. És que, clar, que sortim un diari tampoc no vol dir que sigui
mai.
Cert.
No, per això li pregunto. No el coneix de res, eh? No l'he vist mai, no parla mai.
No l'he vist mai. Ni he parlat amb ell. Mai.
Té bona relació amb Josep Lluís Alai, perquè és l'altre nom de la que ha estat en aquesta cadira, també on sap vostè, parlant precisament de la connexió amb Rússia, i ens parlava de que ell, evidentment, és una persona extraordinàriament culta, dels molts cops que ha anat a Moscou, precisament a donar conferències sobre segons quins temes de la seva inconvenció. Vostè coneix el senyor Alai?
Sí, tant. El senyor Alai, a més del que vostè ha dit, que és una persona extremadament culta, que és veritat, és un gran expert en Àsia Central, sobretot, molt llest i intel·ligent, que a més vam col·laborar junts amb el projecte d'Afganistan. Ell va fer una feina extraordinària amb tot el que és el cens que teníem nosaltres als camps de refugiats. Només li faré una pinzellada, era un camp de refugiats que en una zona tan remota que no ens els volien homologar com a refugiats de la guerra, i ell, amb el cens que va arribar a fer i que després nosaltres vam entregar a Nacions Unides, ens els van deixar entrar a Kabul, per Kabul. O sigui, va fer una feina exquisita.
Però no té...
Tot i així,
ell, per exemple, no té res a veure amb tota aquesta, amb aquestes reunions de l'octubre, ni res de tot plegat.
Amb aquestes reunions de l'octubre no, però sí que a posteriori, per exemple, hi va haver un dia que el Jordi Cerdà tenia també molt d'interès en conèixer-lo, i els vaig presentar un moment i ja està. Es va fer una reunió de 10 minuts, però...
Perdó, de què treballa Jordi Cerdà? És que m'està parlant d'un intermediari, però esclar, no. Quina relació hi ha entre...
No ho sé. No sé quina és la seva feina.
Però vostè ha parlat moltes vegades amb ell, no?
He parlat moltes vegades, però jo no li pregunto quina feina fa. Ell m'ha preguntat coses sobre, per exemple, al principi, doncs...
Bueno, les converses, però hi parlen en aquelles èpoques, hi parlen dels 10.000 soldats amb el Jordi Cerdà.
Bueno, a mi no.
Jo sempre he dit que aquest... No,
jo sempre he dit que el senyor Jordi Cerdà és el que ofereix el president. No a mi, no m'ofereix ningú res, jo no sóc ningú. Sóc només un intermediari més d'un triangle, si vostè vol. Se li ofereix, i l'escepticisme del president fa que aquell tema es quedi allà. No, ja no se'n va parlar més. Que jo em parli en una conversa privada amb un o amb dos senyors, com ho he degut fer amb 25.000 més, que no deuen tenir el telèfon ni punxat o vigilat, o jo ja no el tinc vigilat ni punxat, se'n parla així, vull dir que no. No té cap més importància que aquesta.
Yeah. Desconnecta de tot això el president Puigdemont? Vostè, no sé si el desconnecta, és a dir, Vostè en aquests moments creu que Carles Puigdemont, amb tot això...
Jo amb el president Puigdemont no puc creure masses coses ara, perquè el meu contacte és molt poc. Ens parlem, doncs, de quan va ser el seu aniversari, perquè ell fa l'aniversari el 29 de desembre, i el fa el 31, i com que ens toquem, doncs, ens felicitem, i vam parlar l'altre dia, doncs, que em va dir, vinga, Víctor, ànims, i vam estar parlant no res una estona, però ara el meu contacte amb el president és molt poc, bàsicament perquè jo ja tinc prou feina a casa meva, ara. Prou feina, vull dir, espavilar-me.
Ja. Aviam, alguna pregunta a la sala?
Sí, a mi una cosa que em crida l'atenció, vostès diuen que van tenir contactes amb països de tot el món, però en aquest cas van ser ells qui van venir a buscar-los a vostès. No sé si la resta també els venien a buscar o vostès anaven a buscar-los.
No, no, crec, ho he deixat bastant clar. Ei, primer et saludo perquè m'ha fet molta gràcia conèixer el senyor Julibert.
Encantat.
Ja l'he dit a l'entrada, no ho repetiré. No, hi havia... Nosaltres contactàvem amb gent també perquè la gent et demanava una mica què estava passant, no? És veritat que en aquest cas, jo un dia estic a, no sé, a casa, per posar algun lloc físic, i em truquen i em diuen, escolta'm, hi ha aquests senyors que semblen interessants que volen parlar amb el president. Jo, que sóc una persona que encara que no tingués cap càrrec en aquell moment, perquè doncs no era ningú, però tenia una relació d'amistat i aquesta encara la mantinc amb el president Puigdemont, i escolta'm, president, hi ha aquesta gent que et vol parlar amb tu, diuen que venen de Moscou, doncs, escolta'm, els hem de rebre. Nosaltres hem... Escolta, si tothom del món parla amb tothom del món, encara que no ens agradi, no? Escolta'm, fixi't, jo li recordaré durant la guerra de l'Afganistan, ho dic perquè a vegades quedem sorpresos, no?, de que, ostres, parles amb aquest, i per què parles amb aquest? Perquè crec que hem de parlar, perquè és l'única manera que tenim d'entendre'ns. Però també parlem amb l'Aràbia Saudita, per exemple, i recordo que en un diari durant la guerra de l'Afganistan surt la notícia que una escola de nenes s'ha cremat i no es va fer res perquè eren nenes. I nosaltres hi seguim negociant. Per tant, escolti'm, jo parlo amb tothom.
Sí, però perquè crec que és la meva obligació. Jo preguntava per una altra cosa. És a dir, en els moments que hi ha aquestes converses, se sap que hi ha hagut una trama russa, i se sospita, que vol desestabilitzar Occident, per exemple, a les eleccions nord-americanes. I aleshores jo no sé si vostès van intuir, perquè entre altres coses ha parlat fins i tot d'unes converses sobre mitjans de comunicació. Tots sabem el que és Russia Today i tot aquest conglomerat. Vostès no van sospitar en cap moment que hi havia una intencionalitat per part d'aquests emissaris russos de trobar un element de distorsió o disruptiu dins de la Unió Europea i dins del context occidental en el procés català?
Fixi's, vostè em podria preguntar a mi si jo tenia intenció de desballestar la Unió Europea quan el que tenia intenció...
No,
li dic en base, per exemple, a la conferència que faig a l'Aula Magna, que després ja vaig explicar la meva implicació que faig. Jo no tinc cap desig del desmantellament de la Unió Europea, al contrari. Fixi's, el que jo estic parlant és de la construcció d'una Europa geogràfica real, que ens faria molt més forts i ens tornaria a ser un actor al món. Per tant, a mi el que vulgui fer la Rússia em preocupa molt poc. Em preocupa primer el que volíem fer nosaltres, que era el nostre procés d'independència. I, escolti'm, vulguem o no vulguem, els Estats Units decideixen molt, els xinos decideixen molt, Rússia decideix molt, Alemanya decideix molt, tots aquests països són molt importants. El Brasil també és important en molts aspectes de la nostra vida quotidiana, i també hi parlàvem. Hem de parlar amb tothom. Per què a nosaltres no podem parlar amb una sèrie de gent, sigui qui sigui, i els altres estats del món, els altres estats nació del món sí? No entenc aquest veto que nosaltres mateixos ens hem de posar. Escolti'm, si em reconeixen no vol dir que hi estigui d'acord.
Ja. Tian i Susana.
Sí, no, és que a mi el relat... Vaja, jo crec que el relat d'avui és un relat que fins ara jo no l'havia sentit de manera tan contundent, em sembla, eh? Potser m'equivoco i hauria de llegir més diaris, però... perquè el Basté ja l'escolto cada dia. El Kremlin, o sigui, Putin, el Kremlin, Rússia, va oferir el seu suport a la independència, reconèixer la independència de Catalunya, soldats i diners. Aquesta seria la conclusió de tot
no,
el que està explicant?
No, jo crec que és una conclusió molt esbiaixada. Jo crec que...
Doncs no he entès res del que hem parlat.
Jo crec que, escolti'm,
La pregunta plantejada, introduint un matís a lo del TIA, seria gent que es presenta aquí amb una suposada targa, impresa o no, que parla en nom de les clavegueres de l'estat rus, introduint aquest matís?
Escolti'm, vaja, li diria que no. Vostè aquí incorpora clavegueres, incorpora unes coses que... Vaja,
és que no. És que hi ha una cosa que és rellevant.
És una,
que...
cosa, doncs és una cosa ben transparent.
Una reunió...
Ve un senyor, d'un govern, com va vindre l'ambaixador nord-americà, o com nosaltres vam estar al Palau Presidencial del president Simón Pérez. Però
un ambaixador parla en nom del seu estat.
Sí.
Però les persones que van anar al despatx del president, no. Parlen en nom d'ells, suposadament.
Però ells venen en nom d'algú. I nosaltres els atenem en tant que en nom d'algú...
Però en nom d'algú, vostè ha dit, perdoni, hi ha hagut un moment que ha dit, ens van oferir tenir una, no sé, un Zoom, o com s'hagi de fer, amb el president Putin. No sé si ho he entès malament, però ens ha parlat dels soldats que teòricament havien ofert. Ens ha parlat d'un crèdit de 500.000 milions d'euros. Llavors, jo no sé qui és el senyor Nicolai, el senyor...
Sergei,
no sé qui són. Però sí, és veritat que aquesta gent venien en nom del Kremlin. La meva pregunta no és tan difícil de... Vaja, o sigui, no sé, si aquesta gent van oferir això, estaven oferint el suport a la independència de Catalunya, estaven oferint diners i estaven oferint soldats. Pregunto, perquè és que si no, no sé qui són el senyor Sergei i el senyor Nicolai. No,
però clar, escolti, coneixem a tots els membres de les diferents administracions del món? Els coneixem?
No, jo no.
Sabem qui són?
No, però és que jo no estava en aquesta reunió.
No, home, no, però no, jo li estic intentant contestar. Escolti'm, nosaltres, hi ha uns senyors que es presenten amb aquesta credencial de la que ens expliquen.
Es presenten al Palau de la Generalitat, eh? Sí, no es presenten a l'OCA.
Sí?
Ja no existeix.
Que no existeix.
Sí, però, perdoni, senyor...
Un moment,
però no es contrasta.
Veig que...
Si no, està a l'altre cantó. Si diu un moment, però això, si de Rodríguez contesti el que...
No, vull dir, és que no em donen temps.
No estic criminalitzant ni a vostè, ni al president de la Generalitat, ni als russos. Només pregunto.
No, jo li responc perfectament. Escolti'm, el que nosaltres hem explicat és el que és. Aquests senyors van vindre dient-nos que eren uns representants.
Els representants de qui?
Del govern rus, els vam atendre i diu, escolti'm, un cop passi vostè a la classe d'independència, podem seguir parlant nosaltres, els hi podríem oferir, però escolti'm, qui no li diu que també un representant dels Estats Units, que la millor no és l'ambaixador, també va parlar amb el president, que jo no ho sé, i va dir, escolti'm, si vostès tiren endavant això, perquè lo normal seria que pogués passar. Lo normal seria que pogués passar.
Aviam, en Rafa, que no has preguntat...
I... Sí, no, el sentit que volia parlar el Joan, però clar, vostès el fiquen al cas dels canonges. Sí. Jo em vull creure que vostès no fiquen a la casa de canonges a qualsevol que digui que ve de qualsevol govern. Jo no sé si van fer les comprovacions prèvies, doncs, si aquesta gent venia exactament del Kremlin, o deia, perquè o eren uns conseguidors econòmics, o venien des del punt de vista polític, i més sobre el que oferien. És a dir, van parlar amb l'ambaixador, van parlar amb el cònsul, amb el consulat de Rússia, és a dir, van fer algun tipus de comprovació...
No tots els contactes passen pels ambaixadors i els cònsuls dels llocs.
Però van fer les comprovacions, vostès? Van fer les comprovacions?
No tots els contactes han de passar per les vies oficials. Hi ha molts contactes que es fan de manera diferent.
Però van fer algun tipus de comprovació?
Jo li dic que no tots els contactes es poden fer...
No contesti. Però si va fer algun tipus de comprovació, o el van ficar perquè diuen que venien del Kremlin.
Nosaltres, que una miqueta molt poquet, si vostè vol, sabem com funciona tot això, i suposo que vostè també ho sap, sap que no tots els contactes se fan per una via oficial.
I per quina via es va fer aquesta?
Doncs mira, em van trucar, vam creure que d'això... Jo, el relat del que m'explicaven la gent que ja hi havia parlat, me'n vaig refiar, era una persona de confiança. I
qui era? Es pot saber o no?
No. Era un amic.
Per tant, vol dir que allò que deien de que, bueno, que l'independentisme anava de farol, veig que no anava de farol, que hi havia alguna cosa seriosa aquí, o aparentment seriosa, ho dic perquè almenys algú s'ho va creure. Dic això perquè, clar, aquest document on figuraven els 500.000 milions de dòlars que deien els russos, es va poder comprovar que fos veritat, això, no?
No. Ja no va donar temps, o sigui, aquests senyors Quan van veure el desgavell en què estava tot, el poc que s'havia fet, bueno, els gens que s'havia fet, es van recollir, vull dir, van dir, bueno, això ho deixem i en parlarem més endavant si això tira endavant.
Sí, es van veure que allò era una farsa.
Això ho diu vostè d'aquesta manera?
No, bueno, m'ha dit que van veure que va dir que sí, o sigui, una broma.
Sí. En gran part, sí.
En gran part, sí. Sí, sí. I Susana, un moment, sí. Josep Martí.
El moment en què es produeix la reunió, el president de la Generalitat, efectivament, tenia molta feina i molta pressió. La pressió venia perquè havia de prendre decisions tràgiques o dramàtiques o molt importants. Hi havia tot un seguit de gent que l'estirava cap a una posició, no? En diferents arguments, on no es pot fer la independència contra la meitat del país, no tenim la legitimitat, això no té cap ni peus, has de frenar, convoca eleccions, recull el capital polític de les hòsties que van pegar la gent a l'1 d'octubre i projectem-nos cap al futur. Però hi havia alguna gent que el que deia és ara. I ara vol dir, s'ha de declarar la independència, a més s'ha de defensar, i s'ha de fer sortir la gent al carrer. Els espanyols, quan els posem calents, no hi ha manera de frenar-los, per tant, això vol dir que tindrem 50, 100 morts, però aquest és el preu que hem de pagar, i per tant, no hi ha problema. I en aquesta equació, el que també hi havia era la fantasia de que es podia provocar uns fets en cadena que acabessin provocant que algun estat que no compartís els interessos de la Unió Europea, doncs d'una manera o altra, acabés, no reconeixem, perquè això fins i tot aquests ho veien impossible, però algun tipus de gestualitat que permetés doncs, aquest desencadenament dels fets. Vostè actua políticament, és a dir, la seva manera de pensar polític en aquell moment era s'ha d'aguantar, el cos que hi hagi als carrers és el cos que té la independència i per tant, jo que estic convençut de que el camí és aquest, estic fent el possible perquè això passi. I per a que això passi, necessito, com a últim tiro, portar al Palau de la Generalitat algú que doni plausibilitat al fet que darrere hi ha això.
Gairebé tot no.
No,
d'acord. O sigui, escolti'm, els processos d'independència es dirimeixen en gairebé tots els llocs d'una manera molt determinada. Nosaltres vam tenir la sort de que vam fer un procés, almenys des de la gent del carrer i fins a l'1 d'octubre, molt intel·ligent, que era cívic, pacífic i democràtic. Això no vol dir que si a l'1 d'octubre, per exemple, hagués passat això que està dibuixant vostè, ningú havia cridat a prendre els carrers ni a prendre les urnes. La gent hi va anar perquè va voler. O sigui, hi ha vegades, i no sé si ho diré bé, però que la classe política exerceix un excés de paternalisme que diu, no, és que jo no vull fer això, no? No vull fer una crida, ho dic pel que ha dit vostè, de posar la gent al carrer. La gent hi va perquè vol, perquè la gent que va anar a defensar les urnes, ningú els va cridar a defensar les urnes, i va anar perquè va voler. Li diré una altra cosa. No, això és així. Algú va cridar les urnes a defensar-les quan estaven la policia o la Guàrdia Civil a sobre de les urnes?
De crida se'n van fer permanentment.
Sí, clar, Puigdemont, en la roda de premsa que
però,
va fer.
Però el vostè...
Hem d'anar acabant, per favor.
No, però que la pregunta que jo l'he fet jo, aquest debat als entorns del,
sí, clar,
de les decisions sí, del procés en aquell sí, moment,
fixi's,
a l'estat major i totes aquestes coses, aquest haver, debat hi era.
Hi van haver diputats que el dia 26 van dimitir perquè el president Puigdemont volia fer una roda de premsa, i hi havia gent...
Però vull dir que el que s'ha dit després...
Hi havia gent que deia que no hi havia roda de premsa, sinó que s'havia de fer la proclamació de la independència. Escolti'm, les societats són totalment heterogènies. Això del 50%... pot passar com pot passar amb gairebé tots els segments de la nostra societat. Passa que hi ha 50% i 50%, 52%, 48%, però, escolti'm, però hi ha una cosa que és veritat: si la majoria vol tirar endavant un procés d'independència, de la mateixa manera que si hi ha una majoria de gent que vol anar contra l'avort o a favor de l'avort, s'aplicarà el que surti. Hi haurà gent que serà contenta i hi ha gent que no estarà contenta. Però perquè si no, perquè vostè vol fer un procés d'independència amb el 100% de la població. Però aquesta no és...